els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts, com cada dimecres, a una nova edició de Llevat dins la pasta. Pels qui ja ens seguíeu, com també pels qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta és un espai que es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar també a la secció de Ràdio a la Carta, dins del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació Ràdio Estel oficial. Donem la benvinguda a l'Àngela Rodríguez. Bona tarda, Àngela.
Bona tarda, Ignasi.
Avui presentem el nostre convidat i comencem amb música.
En la lluvia se acercan, corren hasta alcanzar los vientos de la nueva era, brillan al respirar.
I és que avui parlem de Nicaragua amb el so d'aquest tema musical En el ojo del huracán. Àngela, com presentem avui el tema de Nicaragua i el convidat?
Doncs, efectivament, com dius, Nicaragua viu uns equilibris molt difícils des que va fer fora el dictador Somoza l'any 1979. Els darrers 4 anys a Nicaragua s'ha instal·lat una dictadura de facto que està tensionant les costures precàries del país. El règim del president i la vicepresidenta de la República, Daniel Ortega i Rosario Murillo, ha desplegat una repressió brutal a la dissidència per mirar de sufocar qualsevol intent de contestació. En particular, l'Església Catòlica està en el punt de mira amb més de 200 atacs i profanacions, segons l'informe titulat Nicaragua, Església perseguida, de Marta Patricia Molina Montenegro, integrant de l'Observatori Pro Transparència i Anticorrupció. Per aprofundir en la situació del país centroamericà, avui hem convidat al nostre programa Joan Albert Vicenç Folgueira. Joan Albert és membre de la Comissió Catalana pels Drets Humans a Nicaragua. És doctor en filosofia i ha estat catedràtic d'institut i professor de la Universitat Ramon Llull.
Parlem amb ell de la greu situació que es viu a Nicaragua i el saludem ja. Joan Albert Vicenç, bona tarda, benvingut al Llevat dins la pasta.
Molt bona tarda i moltes gràcies per haver-me convidat.
Bé, primer de tot, situa'ns Nicaragua en el mapa del món. No ens referim només al mapa físic. Població, economia, règim polític. Tu vas exercir de professor a Nicaragua en el curs 1987-88, ja fa més de 30 anys. Què t'hi va portar?
Bé, anem a pams, no? Primer, Nicaragua és un petit país de Centroamèrica. Deu tenir uns 8 milions d'habitants. L'extensió és, podríem dir, com Andalusia i Extremadura, aproximadament, per comparar-la amb la península ibèrica. És un país dels més pobres d'Amèrica Llatina. Potser després d'Haití deu ser el més pobre. No hi ha manera que superi aquesta situació de pobresa endèmica, no? Uh-huh. I bé, això és d'un dels motius que ens va portar a Nicaragua, la possibilitat que això canviés a l'any 1979 amb la Revolució Sandinista, que va ser un canvi de règim, va representar un canvi de règim en relació a la dictadura anterior d'Anastasio Somoza i que representava una esperança per al poble nicaragüent perquè aquesta revolució portava democràcia, venia d'una dictadura, portava un projecte de transformació social, en una inspiració socialista, però al mateix temps respectuós dels drets humans, de les llibertats individuals, dels drets de tothom. Hi havia llibertat de partits polítics llavors, i l'Església, una bona part de l'Església, estava ben implicada en aquesta revolució a través de personatges com Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, per exemple, molt coneguts.
Sí.
Bé, aquesta esperança de canvi per un país tan petit, que havia estat sempre una dictadura, en aquell moment era doncs, un bon exemple per a altres països d'Amèrica Llatina que també estaven en una situació semblant i patint dictadures. Uh-huh. A mi, personalment, em va influir molt en Pere Casaldàliga. Jo sóc de Balsareny, com en Pere Casaldàliga, el vicepere.
Ah, molt bé.
Casaldàliga,
sí, sí.
I l'havia conegut al Brasil l'any 1985, i allà ens va animar a tota una colla d'amics a que anéssim a Nicaragua a ajudar en aquells moments el poble de Nicaragua, que estava intentant sortir d'aquella situació tan complicada que tenia des de feia molt de temps.
Uh-huh. Joan Albert, tot indica el que parlaven a l'inici, que l'inici del conflicte actual se situa en l'abril de l'any 2018, quan el govern va promoure una reforma legal que va aixecar protestes arreu del país. Què és el que va passar exactament en aquell moment?
Bé, el que va passar és que s'ha de tenir en compte que sí, és veritat que en aquell moment es produeix la crisi més important, però ja el govern d'Ortega, en els anys anteriors, estava convertint-se en un règim força autoritari. Per començar, el president s'havia presentat a les eleccions contra la pròpia Constitució. Per tant, estava perpetuant en el poder, estava el Front Sandinista ocupant pràcticament totes les parcel·les del poder del país, I arriba un moment, l'any 2018, en què presenta una llei sobre pensions que, de fet, puja les cotitzacions pràcticament a tothom, planteja en aquell moment un retardament de l'edat de jubilació i rebaixa, sembla que un 5% de les pensions a tothom. Bé, aquesta és la raó per la qual moltíssima gent es mobilitza, entre ells molts estudiants, no? I la resposta del govern és duríssima, comença a haver una repressió enorme, i aquesta repressió es produeix a través de la policia i també a través de molts grups armats paramilitars lligats a l'exèrcit i la policia, que acaben matant a més de 300 persones, detenint a moltíssimes més, i hi ha també centenars de persones en aquell moment desaparegudes, de les quals ningú no té notícia. No? Uh-huh. Llavors, això provoca una indignació general del país, i el govern es veu obligat, com a resposta a aquesta indignació, a endurir encara més el règim dictatorial, que en aquells moments ja era una realitat. No?
Mm-hmm. Sí.
A partir de llavors les coses són tremendes per qualsevol intent d'oposar-se a la dictadura.
I tant, hi ha hagut fins i tot una persecució a l'església institucional, a bisbes, hi ha en aquests moments un bisbe retingut, no?, amb dos col·laboradors seus, i una situació de tensió molt forta també amb l'església. Bé, si recapitulem telegràficament la història, des que va caure el règim de Somoza el 1979, arriba Daniel Ortega el 1980 al poder, després és derrotat per Violeta Chamorro el 1990 en unes eleccions democràtiques que va impulsar ell mateix, i després torna al poder en unes altres eleccions a principis del 2007, havien passat altres presidents entremig. I ara hi ha una deriva autoritària, com insinuaves, Joan Albert. Què és el que hi ha en aquests moments? Podem dir que és una dictadura, encara que el president hagués guanyat eleccions, fins i tot desafiant la Constitució?
El president es va presentar a les eleccions. La Constitució diu que només pots estar dos períodes,
sí,
com a president al país, però ell ja en porta uns quants des del 2007. Són períodes de 5 anys. L'última vegada que es va presentar és el 2021. A partir del 2018 la repressió contra tots els grups de l'oposició és total. Què vol dir repressió? Doncs vol dir que es tanquen diaris, es tanquen emissores, es prohibeixen partits polítics, es prohibeixen actes de l'oposició. Quan es produeixen les últimes eleccions a l'any 2021, es detenen a tots els líders dels principals partits de l'oposició, tots els candidats presidencials són detinguts i encara són a l'oposició. I a més d'això, que ja seria, desballestaria qualsevol règim democràtic a qualsevol lloc, perquè si proveeixen els partits de l'oposició, empresonen a tots els seus líders i la premsa no pot dir ni piu, doncs ja n'hi hauria prou. Però és que, a més, no tenim prou amb això, el que ha fet el règim és pràcticament eliminar qualsevol entitat de la societat civil, organització, que en la qual pugui haver el mínim reducte de sospita que hi ha gent que s'oposa al règim, però fins a extrems absolutament paranoics. Perquè us feu una idea, s'han prohibit 3.000 associacions a Nicaragua. ONGs que estaven fent un país, que estaven fent un servei al país, que estaven fent un servei a les classes populars. Imagineu, per exemple, que han estat expulsades del país les missioneres de la Caritat de la Mare Teresa de Calcuta. Ja sí, podeu imaginar-vos si aquestes dones podien significar un perill polític.
Clar, clar.
Pel règim.
Déu-n'hi-do, sí.
És tot el contrari, són un bé per al país, i molt gran, no?
Bé. Soc soci d'una organització que es diu Música para Vivir.
Sí.
Feia classes, organitzava cursos i classes de música per nens i joves als barris de Nicaragua, o sigui, no tenia cap mena de significat polític.
Certament.
Igualment, Intermón, que és una entitat catalana, també ha estat expulsada del país.
Del
país. I podríem continuar fins a 3.000.
I tant, i tant. Anem ràpidament a altres temes, Àngela?
Sí, una miqueta sí que estaves comentant totes aquestes vulneracions de drets humans que s'estan produint a Nicaragua i totes les associacions que s'han suprimit o que s'han hagut d'excloure. Llavors, en aquest context, està havent-hi un exili de població per aquesta manca de llibertats? I com és el dia a dia ara mateix a Nicaragua en tota aquesta pèrdua de llibertats que comentaves?
Bé, l'ambient, jo tinc amics que hi viuen allà, amb els que em vaig comunicant, és de por. És a dir, millor no pronunciar-se sobre res, que no les teves opinions no constin públicament, la policia pot detenir en qualsevol moment. No només et pot detenir a tu, sinó que la teva família. Penseu que en aquests moments hi ha 235 presoners polítics a Nicaragua, 235, però és que les seves famílies també estan assetjades. Uh-huh. La gent té por que si algú destaca en l'oposició, doncs la seva família també haurà de pagar el preu per aquesta lluita política, no?
Uh-huh.
Llavors, la situació és de por. La situació és de por. Tanta por que molta gent ha decidit marxar del país.
Sí, sí.
Les xifres que es publiquen a la premsa independent parlen, per exemple, que només a Costa Rica hi ha 120.000 nicaragüents que han demanat l'asil polític o que hi són com a refugiats. Però molts més han marxat, per exemple, als Estats Units
sí, sí.
o a Espanya.
Espanya també.
Sí, a Espanya també, i a Catalunya, a Barcelona en tenim.
Sí, sí.
És difícil, de vegades, diferenciar la migració econòmica del que és refugiat polític, no?
I tant.
Però la veritat és que també hi ha molta gent que marxa del país per raons polítiques perquè no veu futur en una dictadura d'aquestes característiques.
Bé, avui estem parlant amb Joan Albert Vicenç Folgueira, membre de la Comissió Catalana dels Drets Humans a Nicaragua. Ens queda molt poquet temps, però a veure si podem aprofitar-lo. Podem dir que hi ha una oposició organitzada, com a finals dels 80 a Nicaragua. Quin discurs planteja, si és que existeix?
L'oposició bueno, està prohibida, per tant, qualsevol acte d'oposició és immediatament perseguit. Vosaltres parlàveu abans de l'Església. Clar, l'Església no és una ONG més que es pugui expulsar fàcilment del país. És una organització ben estructurada, escampada a tot arreu, mitjançant parròquies, personal, capellans, religiosos, que continua fent les seves tasques. I bona part de l'Església s'ha posat a favor de la gent. Penseu que durant les manifestacions de 2008, per exemple, la Universitat Centroamericana, que depèn de la Companyia de Jesús, va obrir les seves portes als manifestants que s'escapaven de la policia, i això li ha representat doncs, la seva expulsió del sistema universitari nacional.
Sí, sí.
I, doncs, el mateix ha passat amb capellans religiosos que s'han oposat al règim d'Ortega d'una manera explícita. Com ho han pagat, això? Doncs, bueno, hi ha 11, que constin 11 religiosos exiliats, el bisbe auxiliar de Managua va ser expulsat del país, el propi nunci apostòlic també va ser expulsat del país, hi ha 10 religiosos empresonats, 6 són capellans, un capellans i un bisbe, Rolando Álvarez, que és el bisbe de Matagalpa.
Sí, sí, que està retingut, sí, efectivament.
Està retingut i està... Ells diuen en arrest domiciliari, ningú sap ben bé on està.
No se sap.
Estan esperant judici,
Sí, sí.
Tots ells estan acusats de conspirar contra la pàtria, etcètera, etcètera.
Bé, doncs només una presentació telegràfica per acabar ja, perquè estem fora de temps. Joan Albert, tu ets membre de la Comissió Catalana de Drets Humans a Nicaragua. D'alguna manera, com es pot conèixer més d'aquesta entitat, els qui estiguin interessats,
mira,
sí que ens escolten?
Mira, us convido a visitar el nostre web, libertadparanicaragua.org.
Ben fàcil, libertadparanicaragua.org.
Sí, en aquesta comissió de la que jo formo part ens reunim 11 entitats, una bona part d'elles cristianes, no?
Uh-huh.
Estem intentant explicar el que jo acabo de fer amb vosaltres, no? Doncs fer present la realitat de la dictadura de Nicaragua
al
nostre país i aconseguir que molta gent es solidaritzi amb el poble de Nicaragua.
Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i disculpa, Joan Albert, per ser avui aquí al Llevat dins la Pasta i explicar-nos la situació de Nicaragua. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. I ara, al Llevat dins la Pasta, mirem la doctrina social de l'Església i concretament el compendi de doctrina social de l'Església en el punt 395. Àngela.
El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detentor de la sobirania. El poble, en diverses formes, transfereix l'exercici de la seva sobirania a aquells que elegeix lliurement com els seus representants, però conserva la facultat de fer-la valer en el control de l'actuació dels governants i també en la seva substitució. Si aquests no compleixen de manera satisfactòria les seves funcions. Si bé aquest és un dret vàlid en tot estat i en qualsevol règim polític, el sistema de la democràcia, gràcies als seus procediments de control, en permet i en garanteix el millor exercici.
Doncs hem escoltat En el ojo del huracán, podeu buscar-la al YouTube i també libertadparanicaragua.org. Gràcies, Àngela Rodríguez. Fins aquí el Llevat dins la Pasta, sense distància, @radioestel.cat.
Llevat dins la Pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.